Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Política municipal de 2025 a Ràdio Sabadell. Comencem saludant els portaveus que ens acompanyen. Els desitjo un bon any en general, perquè no ens havíem vist encara. Jo no sé fins a quan es pot dir bon any, però vaja, ja ho deixo i avui ja acabo, eh? Ja plego, amb això de dir bon any, però vaja. Ens acompanyen avui Eloi Cortés, portaveu del PSC. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Bon dia.
Molt bon dia.
Aurora Murillo, regidora de la Crida. Bon dia.
Bon dia.
Kátia Bota, regidora de Junts. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I César Gil, regidor de Vox. Molt bon dia.
Buenos días.
Amb tots cinc tenim diferents temes per abordar avui al llarg d'aquest debat de política municipal. Comencem parlant de sequera, perquè el ple ha aprovat que les piscines municipals i el llac del Parc Catalunya es categoritzin com a refugis climàtics. Aquest punt, proposat pel govern, ha comptat amb els vots a favor del mateix executiu i l'abstenció de la resta de grups. Des de l'oposició reclamen que cal anar més enllà en la lluita contra el canvi climàtic i treballar també espais com el Ripoll perquè siguin més accessibles. Ja s'acostava el micro, senyor Cortés, efectivament li dono la paraula per començar a situar aquest tema.
Molt bé, doncs, sí, ahir vam fer aquesta modificació del pla de sequera, que de fet és una primera modificació, segurament n'haurem de portar una altra. Aquí el que fem és coordinar el pla de sequera amb les darreres normatives de la Generalitat i declarar formalment les piscines municipals i el llac del Parc Catalunya com a refugis climàtics, amb la idea que no ens torni a passar el que ens va passar l'any passat, que ens vam veure obligats a buidar, en aquest cas, el llac del Parc Catalunya, i vam estar fins l'últim moment sense saber si podríem obrir les piscines. I, per tant, el que volem fer amb aquesta modificació és donar-nos aquesta empara per poder obrir les piscines i mantenir el llac del Parc Catalunya en ple funcionament, malgrat les restriccions de sequera que es puguin determinar, i per tant garantir aquests espais com a refugis climàtics. És aquesta primera modificació, perquè evidentment volem anar més enllà i al final doncs, tot el que són zones verdes i parcs urbans per nosaltres hauran d'acabar sent refugis climàtics, i estem treballant doncs, per poder també doncs, declarar-los, protegir-los, tot coordinat doncs, amb la feina que estem fent d'expandir l'ús d'aigua regenerada a la ciutat, que ens permet no fer ús d'aigua potable per aquests usos.
Senyor Fernández.
Sí, a veure, va ser una modificació, com ara també explicava el regidor Cortés, una modificació que s'adequa a les normatives actuals de la Generalitat. Sí, és cert, declarem a les piscines i al Parc Catalunya, al llac del Parc Catalunya com a refugi climàtic, no? Bueno, això també ho havíem pogut fer abans, no, perquè això és una qüestió que la podríem haver fet nosaltres, no? Com a ajuntament. Està bé que nos adeguem, nosaltres ens vam abstenir, a l'espera sobretot de lo que són altre tipus de discussions que són més de fons, que tenen més a veure amb tot el que és el nostre riu Ripoll, el nostre rodal, les zones verdes de la ciutat. Ahir justament ens acompanyaven al ple la plataforma de defensa del riu Ripoll, a los cuales aprofito per saludar des d'aquí i agrair-los per aquesta lluita permanent, per recordar-nos permanentment aquel tresor que tenim a la ciutat que cal cuidar, i que justament en aquest mandat està la discussió de los usos d'aquests espais. I aquí hi ha política. Aquí hi ha visions molt diferents de com ha de ser el riu, què tipus d'activitats volem proposar allà i quines no volem proposar allà. I per tant, nosaltres no vam tenir perquè enteníem que el que s'estava plantejant era un plantejament correcte i no de fons ni de calat, i a l'espera, com adelantava el regidor Cortés, de que portin els temes que són de calat per poder-los discutir i, si és possible, acordar.
Senyora Murillo, al seu torn.
Mira, des de la Crida nosaltres ens vam abstenir també en aquest punt. Al final és una modificació que s'adequa també a la normativa de la Generalitat, com han dit anteriorment, i que al final és un canvi molt petit, i ells també des de govern ja ho van dir, que volien fer més, i més canvis en un futur i esperem que puguem treballar-hi conjuntament també. I nosaltres també vam posar èmfasi que al final estem davant del canvi climàtic, que ho hem d'acceptar, que està aquí, que els canvis seran constants, que ja estem canviant les rutines que tenim actualment per fer front a tot el que ens ve, la sequera, la calor, les fortes tempestes. Llavors hem d'anar una mica més enllà i treballar més en general, no només ara el pla de sequera, ara un pla concret, sinó que posar-ho tot i treballar transversalment. I vam puntualitzar també que per nosaltres el riu és un espai molt important, que ha de ser un espai de lleure per la ciutat, que és un pulmó verd i que al final també és un refugi climàtic natural que hauríem de conservar.
Senyora Batal, seu torn.
Sí, gràcies. Doncs nosaltres veiem positiva aquesta modificació del pla de sequera, incloent les piscines com a refugi climàtics. Hem d'assumir que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se i que l'aigua és un bé tan preciós com escàs i que se n'ha de fer un ús responsable. No s'ha de malbaratar i clarament s'han de gestionar de manera eficient, invertint, com ha fet Sabadell, tant en plantes de tractament de l'aigua com en la canalització i la separació de l'aigua regenerada de boca. I dic això perquè aquesta inversió és important, no?, per fer una ciutat més sostenible i fa que Sabadell sigui una ciutat més eficient, resilient i també atractiva per la nostra economia i per la projecció de la ciutat.
Señor Gil, al seu torn.
Bueno, nosotros vemos un cambio acertado en el sentido de decir que no nos pase como el año pasado, que tuvimos que desecar zonas que además están alimentadas por aguas freáticas que si no se tiran a alcantarillados. O sea, lo curioso es que Sabadell tiene un gran fondo de aguas freáticas que si no acaban en el alcantarillado. Y bueno, el tema del cambio climático, pues bueno, el tema del cambio climático lleva millones de años en la Tierra. Todos sabemos que existe, pero no es que haya venido ahora, es que lleva millones de años con nosotros. Y bueno, y consideramos que bueno, todo lo que sea para mejorar el tema de tiempos de sequía, etcétera, que vamos, yo tengo 55 años, siempre he conocido sequías en España, en Sabadell, y yo no veo que haya cambiado nada por este presunto cambio climático que ha venido ahora para quedarse con nosotros. El cambio climático lleva millones de años con nosotros.
Tinc una paraula demanada a la següent ronda. Veig que estan fent intervencions breus, per tant entenc que passarem de seguida per aquest tema. Fem, si volen, una segona ronda i llavors ja anem a d'altres qüestions. La primera paraula demanada per del senyor Cortés.
Sí, aquesta modificació pot semblar menor, però hem de recordar les anades i vingudes de la Generalitat amb el tema de la sequera i la reivindicació que s'ha fet des del món municipal i que nosaltres, malgrat hi hagi hagut un canvi de govern, la mantenim i, per tant, aquestes peticions les hem traslladat també a la Generalitat, de que no es tracti per igual els municipis que han fet la feina que d'altres. Nosaltres a Sabadell tenim la capacitat de no fer ús de l'aigua de boca, per tant, de l'aigua potable, per regar parcs o per omplir el llac del Parc Catalunya o per netejar els carrers i, per tant, entenem que hem de poder doncs, mantenir els nostres parcs i no només els parcs, sinó també l'arbrat viari regat, com dèiem, aigua regenerada, perquè això també contribueix a disminuir la temperatura i això són doncs, aquestes peticions que hem fet perquè es pugui fer. I pel que fa al Ripoll, deixant de banda els usos, que aquí és possible que no ens posem d'acord, sí que és cert aquest esforç que s'ha fer per mantenir-lo. En els últims mesos s'han estat fent accions de retirada de canya americana o inclús de millora del sobreeixidor de Can Junqueras, que de fet van en la línia precisament de preparar millor el riu per evitar possibles avingudes, no?, i per evitar doncs, que amb el creixement de l'aigua s'endugui endavant el que és la llera del riu. Per tant, això és un esforç constant. També estem a punt de veure els resultats dels projectes que s'han treballat amb el Consell Comarcal i en tot cas això evidentment no s'acaba aquí, hem de continuar treballant per naturalitzar el riu i protegir-lo d'aquests canvis climàtics i especialment, doncs, evidentment, d'aquestes possibles avingudes que puguin venir.
Senyor Fernández.
Sí, d'acord en que caldrà posar-nos d'acord en algunes qüestions, en altres no, perquè evidentment el govern té majoria i en el que té relació amb els usos del Ripoll sabem fins a on podem arribar almenys en aquest mandat, i senzillament, bueno, només una cosa molt breu, he escoltat algunes coses, algunes afirmacions que s'han fet aquí. Bueno, en aquest món hi ha gent per a tot, hi ha gent que nega el canvi climàtic, hi ha gent que diu que la Terra és plana, hi ha gent que fa
afirmacions... Lo reafirmo des de hace millones de años.
Jo li demanaria...
No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho.
La mateixa educació que jo tinc amb vostè, que
sí,
jo deixo parlar...
No quiere ninguna
que...
porque está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho.
Senyor Gil, deixi l'acabar i després tindrà el seu torn.
I vostè opina lo que vulgui opinar.
No,
així funciona la democràcia.
Jo le aclaro que usted está mintiendo.
Senyor Gil, té la paraula el senyor Fernández, després li dono a vostè. Segueixi, senyor Fernández.
Per tant, davant de certes afirmacions indocumentades, evidentment, que no van en la línia de la ciència, que alimenten determinats mantres, que fan molt de mal, perquè després se prenen decisions molt, molt errònies, senzillament dir a la gent que hi ha persones que no se dediquen també a la política, que no estem disposats a escoltar determinades barbaritats i no dir res. No, s'ha de dir la veritat. Tinc la sort també de conèixer el que està passant en altres llocs del món, perquè tinc família en altres llocs del món, i és general aquest problema. I per tant, i apuntant al que deia la regidora Càtia, sí, tindrem que preparar-nos cada dia millor per a aquesta situació. A mi el que no m'agrada del discurs d'alguns partits és que donen a entendre que el canvi climàtic és una circumstància que ja no té volta enrere. Jo sé que és difícil donar la volta, però que hem de lluitar, no adaptar-nos tant, sinó començar a prendre mesures per revertir en la medida del possible tots aquests canvis que van en contra de la vida, en definitiva, en aquest planeta. I en lloc, alguns, no?, que ara estem veient en la premsa, que tenim en l'imperi del món governants que estan preocupats per enviar gent a Mart i gastar-se infinitat de milions d'euros per anar a un planeta que mai serà com aquest, home, potser aquests diners els podríem invertir per salvar l'únic planeta que tenim per poder viure tota la humanitat, no?
Senyora Murillo.
Bueno, és veritat que s'ha dit el senyor Cortés que han dit que no compartiríem tot el tema de l'MPC-132, de quins són els usos del riu Ripoll, però al final nosaltres, també com a oposició, tenim el dret a defensar el riu Ripoll com un espai com està fins ara, i el continuarem defensant encara que hi vulguin canviar tots aquests usos.
Senyora Bota.
Nosaltres seguirem, com ja ho vam dir ahir i sempre ho diem, defensant la conciliació entre l'activitat econòmica a l'entorn natural. Seguirem cuidant a Ripoll, amb un entorn segur i que pugui passar coses, no?, com l'activitat econòmica. Sempre preferim tenir un bon teixit econòmic i un entorn cuidat, que no en una situació de degrat, la que tenim ara, sempre respectant la natura, repeteixo. És que a vegades oblidem que les empreses, hi ha normatives ambientals i les empreses tenen l'obligació de complir-les.
Senyor Gil, i tanquem tema.
Bueno, pues nada, reafirmarme que el señor Fernández miente, miente a conciencia. Yo no he dicho que el cambio climático no exista. Es más, me reafirmo en lo que he dicho. Existe desde hace millones de años. Si él quizás leyese un poquito, a lo mejor se enteraba. No sé, esa manía que tiene la izquierda de abanderar mantras e invenciones, pues bueno, así nos va. Sobre el río Ripoll, mire, yo creo que el río Ripoll, si puede producir una ganancia económica para Sabadell, para poder mantener el entorno, bienvenido sea. O sea, no podemos gastar siempre sin esperar un poco de retorno. Cuanto más retorno obtengamos, más dinero tendremos para poder mantener el entorno natural. Y yo creo que es una cuestión de lógica.
Doncs, si els sembla, anem a altres qüestions. Crec que les posicions han quedat claríssimes. Anem a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, un altre dels temes que va generar debat i que jo diria que és un d'aquells temes de ciutat en què la població també hi dona voltes i pensa, no?, què passarà, què serà, què s'hi podrà fer en tot aquest espai. Per tant, li dedicarem també una estona tot plegant arrel d'una moció de la Crida per defensar o per demanar a l'Ajuntament que defensi la titularitat municipal d'aquest equipament. La moció s'aprovava amb els vots a favor d'Esquerra, la Crida i Sabadell en Comú Podem i l'abstenció de la resta de grups. Senyora Murillo, expliqui'ns una mica què és el que plantejaven ahir a la sessió.
Bé, nosaltres vam presentar aquesta moció perquè arrel d'una intervenció pública de la regidora en una entrevista va deixar anar com el fet de que era millor que aquest espai s'utilitzés i que no passava res amb qui era el propietat de l'espai. És veritat que això nosaltres se li va demanar en una reunió de govern i ella va explicar-ho i va constar en acte, però nosaltres volíem públicament que al final també en parléssim, que hi hagués un debat i que parléssim al final del compromís aquest històric de la propietat. Al final la caserna ve de fa molt, vull dir, és un espai que porta 27 anys sobre la taula. Es va cedir a l'Estat perquè hi pogués anar a la caserna de la Guàrdia Civil en el seu moment, a canvi de que quan la Guàrdia Civil deixés l'espai, la propietat retornés a la ciutat, i això no ha passat. És un tema que està judicialment pendent també, perquè hi ha com una baralla de que els advocats de l'Estat doncs no volen tornar com aquesta propietat, però al final la propietat també és nostra. Llavors, aquí hi ha tot el tema judicialitzat. No, volíem tenir el debat, volíem també que es tornés a reiterar aquest compromís per part de tothom de que aquesta propietat també l'hem de lluitar, que els usos són importants, que és important dotar Sabadell d'un altre espai per fer-ne ús i que sigui un servei públic per tota la ciutat. No veníem a veure què s'hi volia posar ara mateix. És veritat, hi ha moltes entitats que han estat lluitant per aquest espai i si estem així també és perquè hi ha hagut el moviment de gent que hi ha treballat al darrere i ja està, i volem, vull dir, ens agradaria. Sí, bueno, després ja farem més.
Gràcies, senyora Murillo. Senyor Gil, al seu torn.
Bé, des de Vox, Sabadell, consideramos que es un espacio que se tiene que recuperar para la ciudad y sobre todo al servicio de los ciudadanos. La última propuesta que hizo la señora alcaldesa sobre para qué iba a servir ese espacio nos ha parecido magnífica. O sea, ya sé que estamos en la oposición, no podemos decir estas cosas, pero bueno, que el Taulí haya hablado con el ayuntamiento para poder hacer las consultas externas, trasladarlas de donde están ahora hacia esta zona, nos parece que va a suponer para la ciudadanía un gran beneficio. Entonces, en Vox Sabadell consideramos que aquello que favorece a Sabadell y beneficia a sus ciudadanos es bueno para Vox y es bueno para toda España. Por lo tanto, nuestra situación y nuestra posición está ahí. Que si se recupera el espacio bajo titularidad del ayuntamiento, pues muy bien. Que sigue bajo titularidad del Ministerio del Interior, pues nos parece perfecto. Siempre que se destine ese espacio, esos 9.000 metros cuadrados, se destinen a mejorar el servicio a los ciudadanos.
Senyora Abot, al seu torn.
Sí, d'entrada volem deixar clar com que no renunciem, no, a la titularitat de la caserna, com ja hem anat dient al mateix ple i anteriorment. La negociació per nosaltres sempre serà, considerem que sempre serà més fructífera que la via judicial. No pot ser que la ciutat porti gairebé 27 anys, des del 98, sense que hagi sigut possible, no, desencallar aquest contenciós de la caserna de la Guàrdia Civil. I cada any que passa, el patrimoni arquitectònic està més malmès i l'oportunitat de donar-li un ús va també contra els interessos de la ciutat. I pel que fa a la moció presentada per la Crida, tot i compartir al fons, com dèiem, no s'ha de tancar tampoc cap porta i tenir la possibilitat d'arribar a un acord per donar-li un ús. El que la ciutadania vol, de part nostra, ens demana que siguem capaços de resoldre els problemes. I per això que el nostre vot hem volgut dir de manera clara i diàfana que no cal renunciar al res, però tampoc desestimem la vida de l'acord, que veiem com una oportunitat.
Senyor Fernández.
Sí, bueno, ahí vam poder fer un repàs de nou d'aquest tema que porta gairebé 3 dècades en litigi. Són 27 anys que aquest tema està donant voltes. Arrel, com deia la regidora Murillo, d'unes declaracions o d'una interpretació d'algun mitjà de comunicació, d'algunes interpretacions de l'alcaldessa. Jo crec que ahir l'alcaldessa va matisar el que havia dit, però és cert que hi ha com dos temes, hi ha la tentació sempre de dos temes de discussió en relació a aquest equipament. Per una banda, la titularitat, que nosaltres hem tingut, tenim i tindrem sempre clar que això és titularitat de la ciutat. Això és patrimoni de la ciutat i el dret és el que cal fer prevaldre i hem de lluitar, com sempre hem fet, perquè torni al propietari legítim, que és la ciutat. Això pot tenir diferents estadis en relació als procediments judicials i tot això, però això és independent de l'ús i dels acords. Ahir alguns partits, els que s'han abstenit, parlaven o argumentaven per a l'abstenció el tema dels acords. Miri, nosaltres vam fer un acord amb el PSOE per al pressupost del 23, on havia el compromís que independentment de la sentència que dicti el Tribunal Superior, i també jo ahir en el ple vaig afirmar que després del Tribunal Superior existeix la justícia europea, ho dic perquè aviso a navegants, independentment d'això, el govern de l'Estat espanyol, del PSOE i de Sumar en aquest moment, se comprometia a cedir per a ús públic aquesta instal·lació. Això encara no ha passat. Entenem que estan esperant, i volem entendre que és així, que acabi la sentència del Tribunal Superior. Independentment d'això, això hauria de venir. I després està la discussió de l'ús. I aquí han hagut, evidentment, la proposta que fa l'alcaldessa o que ha fet el Partit Socialista, evidentment, és una... acabo, és una proposta bona, però també hi ha altra sèrie de propostes bones, molt bones també, i nosaltres, i acabo aquí, Mireia, portàvem el programa, volíem compatibilitzar una part per a salut i una altra per a habitatge. Però hi ha altres propostes que també no haurien de ser descartades.
Tindrà més rondes, eh? Seguirem parlant, sí, senyor Fernández, sí, de desenvolupar més també això dels usos. Senyor Cortés, al seu torn.
Sí.
Poden demanar torn de paraula si volen dir alguna cosa a la següent. Apuntat, senyor Gil. Ara sí, el deixo, senyor Cortés.
Gràcies. No, tampoc no tenim pressa, que avui el debat és calmat. No, aquí, sobre la part del contenciós i la situació judicial, poc afegir, perquè en el fons estem d'acord sobre de qui és la titularitat de la caserna, que és de la ciutat. I, per tant, per això, malgrat els canvis també de govern municipal, i segurament també diferents entre les forces polítiques, la posició judicial o jurídica no l'hem variat i no hem renunciat al contenciós i a guanyar a aquesta via com ha de ser. I, de fet, així, doncs, en determinats moments s'havia votat al ple, jo crec que per unanimitat, per defensar aquesta posició. Si estem avui aquí també és perquè hi ha entra un factor que és el polític, més enllà del purament judicial, que és el que ens permet plantejar, tant amb la Generalitat de Catalunya com amb el govern d'Espanya, la possibilitat d'instal·lar les consultes externes del taulí a la caserna, no? I, per tant, ara hi ha aquesta negociació política que està, a més, en les més altes esferes, diguéssim, de president a president, i, per tant, és el factor que ens permet parlar d'aquests usos i ens permet veure un horitzó de dir, bueno, donem-li un ús a la caserna desencallem aquesta situació, com deia, judicial que tenim, i que, a més, pot haver-hi dubtes jurídics de cap on pot caure la moneda, no? Perquè al final també quan entres en un contenciós i a més en temes de la llei de patrimoni i d'aquestes interpretacions, hi ha un punt que és allò, llançar la moneda i a veure de quina cara cau. Per tant, sobre el que és la propietat de la caserna, la titularitat, aquí plenament d'acord, i després remarcar aquesta part política que ha entrat en joc amb la proposta dels usos, destinar-los a les consultes externes del taulí, que per nosaltres és positiu perquè ens permet, com deia, desencallar aquesta situació i donar ús un patrimoni que està tancat d'esquenes a la ciutat des de fa molts anys.
Senyor Gil, segona ronda, ara sí. Ens frena vostè.
Yo creo que los políticos en Sabadell tenemos la oportunidad ahora de demostrar que no somos un estorbo. Llevamos 27 años estorbando este tema, unos y otros. Yo creo que ahora es el momento de arreglarlo. Tenemos una propuesta encima muy importante para los ciudadanos de Sabadell y creo que estorbar en esta propuesta que creo que será un beneficio para la ciudad y los ciudadanos, pues dirá mucho de los políticos de Sabadell.
Señor Fernández.
Sí, estorbar en absolut. Los que venimos a hacer política amb dignidad para defensar los intereses de la gent, que son la enorme mayoría de los partidos políticos, aquellos que son democráticos, evidentemente, s'han trobat en situacions complexes. I una de les mentides que hi ha que hay que intentar combatre és les situacions complexes no tenen solucions fàcils. I el que digo això menteix, perquè és més fàcil fer populisme i posar la culpa a algú. lo que ha pasado y lo que ha pasado. La historia nos demuestra dónde está la problemática y dónde está la dificultad. Yo ahora voy a centrarme en el tema, en lo que estaba hablando al final, el tema de los usos. Nosotros propusábamos en nuestro programa electoral que una part fos per habitatge de jove i l'altra part podia anar, perquè ja se parlava en l'anterior mandat, ja se parlava en salut, nosaltres teníem la Conselleria de Salut, la possibilitat de l'ampliació de serveis del taulí en la part de caserna-caserna, diguem. ¿Vale? En la pastilla, la que està més a prop, diguem, del taulí. I també era una bona idea. Jo no tinc tota la informació, no sé, no m'animo a afirmar que no hi més llocs on el taulí es pugui acabar d'expandre. No ho sé. S'hauria d'estudiar. No sé quants metres quadrats, de quants metres quadrats estem parlant i si són tots metres quadrats en superfície o si es poden elevar. O sigui, hi ha sempre solucions tècniques i arquitectòniques i urbanístiques. Val? Ara, el que crec que és unànim de tots és caserna propietat de la ciutat i l'ús, un ús que tingui repercussió en serveis bàsics i a donar solucions a problemes que té la norma de la gent. Evidentment, salut és un bon ús, habitatge és un bon ús, educació, que en algun moment alguna entitat, com l'Associació de Veïns de la Creu Alta, va demanar per un institut, és un bon ús. O sigui, tot el que vagi en aquella línia, evidentment, tindrà el nostre suport. I el que li diem al govern és que ens agradaria tenir l'oportunitat d'estudiar més a fons si realment el que està plantejant el taulí d'ampliació total de tots els metres, si no hi ha altres possibilitats per donar resposta.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Cortés, li pot contestar el senyor Fernández?
Sí, sí, aquí evidentment recullo el guai i cap problema en què, bueno, hi ha una part que és el taulí, però evidentment com que també estem al Consell de Govern, provoca aquesta trobada i entrar al detall de com seria la implantació de les consultes externes a la caserna, plena disposició i això ho traslladarem al taulí.
Amb aquell coap d'urgències, també és que ja no em puc aguantar més. Amb el coap d'urgències, que també va dir el taulí que hi volia posar, està en la línia, està en aquest projecte també, ja no em puc aguantar
amb el coap d'urgències, ara em perdo, Mireia.
El Consell de Govern del Taulí, la seva presidenta aquí a Ràdio Sabadell, va explicar que a banda de les consultes externes també es podia fer una espècie de Sant Fèlix II a la caserna.
Ara m'has enganxat. Va. És que ara fa uns mesos que...
Ho va dir segur. L'entrevista la vaig fer jo, segur. Però dic que no sé si també... Perdó, ja està.
No.
Ara fa uns mesos que...
Exacte, no em contaré el temps. Ara fa uns mesos que no estic al Consell de Govern i ja he perdut pistonada.
D'acord.
En tot cas, que ho explicarem. I per respondre al senyor Gil... és que precisament ara és el moment de la política, perquè el problema d'aquesta situació ha estat la judicialització i deixar-ho en mans només d'advocats, amb tot el respecte, perquè a més, evidentment, cadascú defensa els seus interessos i els nostres advocats defensen els nostres i després els advocats de l'Estat, evidentment, defensen els interessos de l'Estat. I també seria divertit veure les opinions que hi ha entre Advocacia de l'Estat, Ministeri d'Hisenda, la Direcció de Patrimoni de l'Estat, Ministeri de l'Interior, etc, a l'hora de treballar aquests temes, perquè li asseguro que és entretingut. Per tant, ara entra el factor polític, que és el que ens ha de permetre desencallar-ho i, per tant, posar en valor també aquesta vessant, que és anar més enllà de la pura judicialització de la qüestió i que ens ha de permetre resoldre aquesta situació en benefici de la ciutat. Amb el rerefons de la titularitat, evidentment, però sobretot per tenir un benefici directe per la ciutadania de la nostra ciutat.
Senyora Murillo, perdó, senyora Bota.
Bé, nosaltres amb la titularitat, és veritat, es poden anar a treballar políticament els acords que es vulguin, però al final defensarem que la titularitat ha de ser de la ciutat i s'ha de treballar per això. Sí que és veritat que, bueno, que hi ha oportunitats, que hi ha demandes perquè en aquest espai s'hi facin coses i passin coses i que la ciutat pugui aprofitar-lo, però, i el taulí fa una demanda que és molt òptima i que està bé, vull dir que al final estem saturats, el taulí està saturat i està demanant més espai per obrir-se, però també sabem que hi ha planificat un hospital, que és l'Ernest Lluch, que també baixaria molt la saturació d'aquest hospital, i el fet d'ampliar el taulí també vol dir que hi ha d'haver una inversió en salut pública que no està vent-hi. O sigui, ha de créixer la inversió, perquè si treballem i ampliem taulí, però ens quedem amb el mateix personal, tampoc no anirem enlloc. Llavors, jo crec que també podríem encetar un debat molt més ampli sobre què vol dir ampliar el taulí, què vol dir ampliar el sistema de salut públic i veure la realitat de com estan els treballadors i treballadores en aquest àmbit.
Senyora Bota, al seu torn, ara sí, perdó.
Sí, gràcies. Nosaltres també, no?, s'ha dit avui, nosaltres també portàvem altres propostes, però vam valorar positivament al moment de l'acord amb el govern l'opció que el govern proposava. I, clar, per millorar el taulí és una oportunitat important. Penso que la ciutat de Sabadell no pot deixar passar més temps i oportunitats, no? I que des de la política hem de fer tot el possible per desbloquejar les situacions que tenim. Ja ho hem comprovat en la caserna i tant altres casos per la via judicial que cronifica els problemes. Per tant, estem insistint avui, i ja ho vam fer ahir, que no renunciem a la titularitat de la caserna, però també estem dient que tampoc renunciem a arribar a un acord, ja que aquesta situació, aquesta solució podria ser molt satisfactòria per totes les parts. Jo torno una mica al meu terreny, no? Quan parlem de promoció econòmica i parlem de projecció de la ciutat, estem parlant també de l'oportunitat que ens ofereix aquest espai per la seva situació estratègica, a tocar de l'Hospital Universitari per Taulí, i hem demostrat que Sabadell és una ciutat resilient, però avui, i sense renunciar a el que és nostre, com hem dit, cal que puguem consolidar la ciutat dins d'aquest exclusiu club de ciutats que disposen d'un equipament sanitari de referència on la docència i la recerca li donen aquest valor afegit.
Mm-hmm. Doncs, si us sembla, crec que també posicions aclarides sobre aquesta qüestió, debat fet a l'entorn de la caserna. Seguim avançant en d'altres qüestions en aquest debat de política municipal, en una sessió, aquesta primera del 2025, en què també es va aprovar per unanimitat una moció d'Esquerra en què es proposava revisar el reglament orgànic de l'Ajuntament per crear eines per fomentar la transparència dins de la institució. No sé si volen revisitar-lo, també, si volen fer visites guiades al replegament... és el que té la llengua, que a vegades se'ns encalla una mica, eh? El pitjor és que està escrit, eh? Revisitar, que això és la part pitjor, ja directament escriure-ho ja és per matar-nos. Senyor Fernández, el seu torn per explicar-ho.
Doncs sí, revisitarem el ROM. Nosaltres intentem, amb la força que tenim, amb tres regidors de 27, intentar posar temes que puguin ajudar a millorar. Hi ha una situació objectiva, que és així. A més de les dificultats que tenim actualment els regidors per fer la nostra feina, sobretot els regidors d'oposició, amb canvis que s'han donat des de l'última revisió del ROM a l'any 2018, el 2018 s'aprova, però se comença a revisar el 2016. Per tant, han passat uns anys. A més de tot això, hi ha una sèrie de qüestions que ens preocupen de la participació i del coneixement que té la ciutat i la ciutadania de l'activitat que fa els representants. I hem de buscar els mecanismes per poder millorar. I nosaltres vam dir, ha arribat el moment de corregir algunes qüestions que veiem i de també, i això ho vam posar en la part expositiva de la moció, ser atrevits, intentar generar canvis, intentar veure si modificant algunes qüestions que altres ciutats com la nostra ja ho han fet, com per exemple les comissions prèvies dels plens, que en aquest ajuntament són secretes, diguem, o sigui, només estem els que participem, però no són públiques. Hi ha altres ajuntaments que ho fan públic i això és bo, i ajuda als mitjans de comunicació, ajuda a la ciutadania en general. Poden haver moltes qüestions que poden millorar. I aquella és l'estat de l'espírit de la moció. Volem agrair a tots els grups, perquè aquesta moció només s'ha aprovat per unanimitat. Per tant, això vol dir que tothom reconeix que tenim un tema a millorar, i nosaltres el que hem fet és identificar-lo i obrir la possibilitat de que se formi aquesta comissió de treball, una comissió per estudiar el ROM i per modernitzar i millorar aquells aspectes i fer propostes innovadores que ajudin a apropar i a fer més transparent l'administració local a la ciutadania.
Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, nosotros votamos a favor de esta moción, primero porque no somos sectarios. Y vimos que era una mejora para la ciudad en la que creemos. Y como no somos sectarios, no nos importa votar a favor de una propuesta de Esquerra Republicana. No les pasa lo mismo con nosotros, pero bueno, ya es una cuestión de ellos. La transparencia es muy importante y ahora el señor Fernández ha dicho una cosa muy importante, es que incluso para los periodistas el poder acceder a esas comisiones en directo siempre supone una información un poquito más profunda de lo que se ve al final en un pleno, etcétera, etcétera. Y creo que todos los ciudadanos tienen derecho a poder clicar en su ordenador o en su móvil y decir, bueno, ¿de qué van a hablar en la comisión esta? Pues oye, pues para verlo, porque a lo mejor, oye, pues yo estoy interesado en este tema, pues quisiera ver de qué se está hablando sobre esto. Yo creo que una administración que expone toda sus movimientos internos, toda su forma de hacer las cosas, la expone al público, yo creo que es, aparte de un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de honestidad, de decir, esto es lo que hay, así es como nos movemos, no nos importa enseñarlo. Yo creo que por eso votamos a favor de esta moción.
Senyora Boto.
Sí, nosaltres no ens oposem a la moció que han presentat perquè millorar la participació és quelcom al qual mai s'ha de renunciar, no? El 2018 i després de gairebé 20 anys es va fer una reforma a fons del reglament i avui veiem que hi ha un aspecte que podem millorar-se i tot i que al seu moment no es va poder fer.
Senyora Murillo.
Bé, nosaltres aquesta moció vam aprovar-la a favor. Al final és un reglament, els reglaments es poden modificar, es poden canviar segons el moment i les necessitats, i al final és un reglament que fa que treballem d'una manera o una altra. Llavors, anem canviant, o sigui, com a societat anem canviant, anem incorporant noves metodologies de treball, que si les opcions telemàtiques i moltes altres coses que potser en algun moment no havien quedat recollides i es va haver de canviar el ROM per recollir aspectes concrets. També és veritat que som conscients de que aquests reglaments, canviar-los, són molt lents, però està bé revisar-los de tant en tant per veure si s'han de modificar. Llavors, no... cap problema amb aquesta moció i endavant, tot el que sigui participar en poder canviar les coses.
Senyor Cortés?
Sí, breument...
No cal, perquè al final farem... Avui no sabrem, haurem de cantar, al final. Digui.
No. No em facis cantar, Mireia, que aleshores ja...
No sé, tot es pot provar, potser, escolti. No provar.
No, i una altra cosa, però cantar no. Perdó. No, vam votar a favor de la moció perquè al final, tot i que jo vaig tenir la tentació d'entrar a la part expositiva i discutir-me amb la senyora Renom d'algunes de les propostes...
Faci-ho ara.
No. Al final, els acords eren, doncs, precisament... poder obrir aquest debat, poder fer aquesta revisita del ROM i poder discutir entre tots els municipals si hi ha d'haver canvis i quins han de ser aquests canvis. No? I per tant, en aquest sentit, ens semblava que, evidentment, era difícil doncs, votar en contra d'una moció que demanava obrir aquest debat, generar aquest espai de treball entre els grups municipals i, evidentment, també amb la part tècnica de la casa i poder doncs, fer aquests canvis en el ROM que ens permetin doncs, o ser més àgils o ser més transparents i que ens permetin millorar, perquè a vegades la ciutadania potser no ho veu, però a vegades ja ho veus en el ple o hi ha situacions inclús a l'hora de convocar plens o juntes de govern, redaccions a vegades del ROM, no? Que per sort, ja dic, la ciutadania potser no ho veu perquè és una cosa molt interna, però a vegades tenim situacions una mica kafkianes, no? A l'hora inclús de dir, bueno, ens volem convocar un ple una hora abans, per exemple. Bueno, depèn de com interpretis el ROM, potser no es pot fer, no? Aleshores, són coses que ens han de facilitar a nosaltres, a tots els grups municipals, l'activitat política i, evidentment, doncs, també en aquesta banda de la transparència. I jo diguéssim, ho deixaria aquí i esperar el debat que tindrem en aquesta comissió per veure doncs, quines propostes es fan i en quines ens podem posar d'acord per fer els canvis que s'hagin de fer.
Doncs no sé si volen fer una segona ronda sobre aquesta qüestió. Senyor Fernández, generi'm una mica de polèmica, va.
Bueno, vale.
Li demano com a repte.
Bueno, venga, no crec que me costi molt. Jo soc de los que creu que quan uno aprova un reglament, aquest reglament caduca en el mateix moment que lo aprovem. ¿Y por qué digo eso? Porque eso es tener la visión de que la realidad va cambiando, que las nuevas problemáticas pueden andar surgint, cal abordarlas. Vaig tenir l'oportunitat de votar a favor del canvi del reglament del ROM en el 2018, quan era un govern, ara l'hem proposat de l'oposició. O sigui, independentment del lloc que ocupem, nosaltres sempre som amics de generar canvis que ajudin a millorar. Perquè no s'entengui, en el 2018, quan es va aprovar aquella modificació, els regidors, els expedients, que són expedients de moltes pàgines que cal llegir i estudiar, eren en paper. I teníem accés, tots els regidors tenien que anar a l'oficina del secretari, demanar hora, evidentment, i podíem tenir accés a tota la documentació. Actualment, amb l'administració electrònica, no tots els regidors, no els 27 regidors, tenen accés a tots els expedients. Això ho volem modificar. Per exemple, una cosa que ha fet el govern, entrem en polèmica, una cosa que ha fet aquest govern, què ha fet? Ha buidat de contingut del ple. I què fa? Aprova tot per junta de govern. On los de l'oposició les veiem passar. Com molt podem preguntar, perquè són convidats en aquesta reunió. Ni tan sol tenim vots. Per tant, i després haurien de fer per escrit una demanda escrita per poder accedir a aquell expedient. Clar, si los tinguéssim abans, que és el que, per exemple, una de les coses que posàvem en la expositiva, podríem, i acabo, és que, oiga, mira,
ja, sí, és veritat, li demano masses coses, li demano masses coses.
Deixa'm, si no...
Va, segueixi.
Oiga, que venia bé i ja, ara... No, bueno, això, que hi ha situacions actualment que no ens ajuden a los que nos toca fer la feina de fiscalitzar i que hem de millorar.
Senyora Murillo.
Bueno, reiterar el que deia el regidor Fernández amb el tema dels expedients. Abans, quan anaves a veure els expedients de ple, que veies tots els expedients de ple, també tenies accés al costat a tots els expedients de la Junta de Govern local, que això ens facilitava també poder veure aquests expedients. Ara, si nosaltres volem, hem de demanar específicament cada expedient en el seu moment. Llavors, això també, bueno, sí que és veritat que si els demanem, pues, es posen a disposició, vale? Això no direm que no, perquè si es demana es posa, igual que les preguntes i preguntes també responen, pot ser això amb una mica més de lentitud i a vegades no respon al que s'està demanant exactament, però, o el que voldríem que ens responguessin, però bé, però sí que és veritat que s'ha de demanar i que això també requereix, bueno, més feina per tots, al final, o sigui, és feina per nosaltres demanar-ho, és feina per tots els tècnics que també s'han de posar una estona a demanar els expedients, bueno, que no són coses automàtiques, com tenir-los ja a disposició. Però bé, intentarem que... Bueno, són propostes que es fan, també si canviem el ROM o si des de govern diuen, ostres, doncs mira, els de Junta de Govern Local els posarem ja directament a disposició. Doncs perfecte.
Senyor Gil, m'ha dit que no. Senyora, vot alguna cosa? Senyor Cortés?
Sí, no, per seguir amb la polèmica.
Ara.
No, és a dir... Jo, evidentment, és que no qüestionaré el dret dels regidors, siguin de govern o d'oposició, d'accedir a la documentació que es treballa, vull dir, això per mi és inqüestionable. Sí que també hi ha una part, que ara, si em permeten, també els hi diré, que a vegades també hi ha punts que passen per informativa prèvia abans d'anar a junta de govern local. Per tant, es pot preguntar a la informativa, hi ha l'accés de l'expedient a la informativa, i a vegades hi ha regidors que fan com si no ho haguessin vist, no? O no es llegeixen els ordres dels dies de les informatives. No ho dic precisament pels alguns dels regidors que estan aquí presents, però en tot cas crec que és una banda, és a dir, és de les dues bandes, és a dir, fer la informació més accessible i després també que els regidors s'ho treballin, perquè a vegades doncs, hi ha hagut situacions de no, punts que han passat per la informativa prèvia, després arriben a la Junta de Govern local i com si no s'haguessin pogut explicar o no hi hagués l'expedient a disposició a la informativa. En tot cas, com deia aquí, jo crec que també haurem de fer una anàlisi per no embrancar-nos en la part purament jurídica i de modificació del ROM, que ens podem estar 2 anys modificant-lo perquè aquests tràmits són llargs, de veure quins d'aquells aspectes es poden modificar a banda del que és el propi ROM. Llavors jo crec que aquest pot ser un exercici interessant de fer, diguéssim, potser les primeres sessions de treball d'aquesta comissió, per veure què són aquelles millores que podem introduir sense haver de fer la modificació del ROM i, per tant, ja, de saque, diguéssim, introduir aquestes millores i tendir a millorar, com dèiem, el funcionament de polític i de transparència d'aquesta casa.
Senyora Bota, el seu torn.
Sí, només un apunt en manera, una visió en positiu, no? Que és evident que la pandèmia es va donar una lliçó de realitat i allò que fins llavors sembrava impossible, de cop i volta vam constatar que sí que ho era, tant els plens, les comissions i votacions telemàtiques, delegacions de vot, n'hem après i hem après que ens hem d'adaptar a la realitat.
Mm-hmm. Senyor Gil.
No, a veure, és que, a veure...
tener que pedir una transparencia absoluta me parece una cosa ya un poquito delicada, ¿no? Porque cualquier gobierno que se precie de ser democrático tendría que tener una transparencia absoluta, pero no porque se lo pidan los demás, sino porque ya de por sí salga. Si tú tienes que tener todos los expedientes a disposición de todos los concejales, de todos los regidores, de todas las personas, lo tienes que hacer por convicción. Y entonces, yo creo que no es cuestión de ROM, ¿no? Es solamente es ponerlo a disposición. Y el que quiera trabajar, que trabaje y se lo mire. Y da igual que si ya lo presentes en una informativa, etcétera, etcétera, pero tenerlo todo a disposición. Y ya creo que ya a partir de ahí ya cortas toda suspicacia posible. Ya está, es que no podemos opinar d'una forma.
Doncs ho seguirem de prop, a veure també com segur que ens ho anirem dient també des d'Esquerra Republicana, si es compleixen els terminis i com es va també tota aquesta reflexió. Mirin, ens queden 11 minuts, per tant podem fer una ronda final d'aquella de tot allò que els ha quedat per explicar, alguna qüestió que hagin volgut respondre, algun tema rellevant que creguin que ens haguem deixat de la sessió plenària. Tenen el seu espai en aquests 2 minuts per fer-ho. Senyor Cortés, el faig arrencar a vostè perquè per motius d'agenda m'ha dit que havia de marxar abans, per tant el faig arrencar i li dic adéu tota l'hora.
Exacte.
D'acord?
Doncs,
endavant, ja, el seu torn.
Com a comiat, en tot cas, el ple d'ahir, que va ser curt, jo, també per compensar que el mes de gener sembla que no s'acabi mai, que tingui 73 dies en lloc de 31, però és, diguéssim, l'inici de l'activitat política d'aquest nou any, i també voldria doncs, fer esment, fent una d'aquelles piruetes que a vegades fem en aquest minut d'or, del tancament de la capital de la cultura catalana que hem fet aquest cap de setmana, no?, i tancar aquest any d'actes passats per aigua, perquè els feien per convocar la pluja i combatre la sequera de la capitalitat de la cultura catalana. A més, crec que amb el tancament molt vinculat al que va passar ahir, que el dia d'ahir, que era el dia de commemoració de les víctimes de l'Holocaust, per recordar l'alliberament dels camps nazis, no? I, per tant, són 80 anys, però si una cosa ens va ensenyar, i sobretot amb les paraules de Simon Gronowski, que el protagonista de l'òpera Push, és la malaurada realitat d'alguns dels valors i d'alguns dels fets que es van produir en aquells anys. No? I, per tant, ens hem de seguir emmirallant per no repetir els errors del passat i seguir combatius davant de l'extrema dreta, de l'odi i de la intolerància.
Gràcies, senyor Cortés, que vagi bé.
A vostès.
Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, pues rompiendo un poquito el cordón sanitario que se nos ejerce incluso en esta radio, pues nosotros presentamos una moción para mejorar la situación de la vivienda. Evidentemente todo el mundo votó en contra. Nosotros presentamos los argumentos que sí funcionan, no los de la intervención, los de cortar con el mercado. Bueno, se nos votó en contra porque los proponía la extrema derecha. Bueno, también recordarle al señor Cortés que campos como Birkenau, Dachau, etcétera, no fueron cerrados, fueron reutilizados por el régimen soviético como campos de concentración, donde se ejerció también el poder del miedo y de la muerte. Recordar que el Día de Europa, hay 2 días festivos en Europa. Uno es el día de la creación del Tratado de Europa, de lo que es ahora la Unión Europea, y hay otro día festivo que es en recuerdo de las víctimas del nazismo y del comunismo. Cuando se habla de discursos de odio, yo creo que ejercer como en la extrema derecha, eso es un discurso de odio. Aquí todo el mundo dice, es que la extrema derecha se dedica a hacer discursos de odio. Ya, pero la Unión Europea ha fijado muy bien al Partido Nacional Socialista Alemán como un mal y al Partido Comunista como otro mal. Y eso se le olvida mucho a la gente. Y algunos se dan muchos golpes en el pecho arrogándose el concepto de democracia cuando nunca han sido demócratas. Ese es el problema.
Gràcies, senyor Gil. En aquesta ràdio no hi ha cordó sanitari. Vostè està aquí tenen un espai cada setmana a la tertúlia. Sí, els truquem quan fem rondes de portaveus. Per tant,
no ha hablado de nuestra comissió.
Bueno, no n'he parlat perquè no l'hem considerat. Ja no, no l'hem considerat rellevant. Va passar sense pena ni glòria. No es va aprovar ahir en el ple. Pràcticament no en van parlar.
Totes per nostres tant, passaran sin plena ni glòria.
Deixi'm que el criteri periodístic també serveixi en aquest debat, si no li sap greu.
Pues, si el criteri periodístic no le hace ver lo extraño de proponer algo
bueno. Però això s'ha explicat. Bueno. Hi ha hagut una notícia, a la web on s'expliquen aquestes coses. Per tant, el seu espai ara per dir el que cregui, però no em parli de cordons sanitaris en aquesta emissora on té espai Vox avui i té espai cada setmana, tot i que vostès no l'utilitzen, com ja li vaig dir
l'altre dia. Perquè és una emissora pública i estan obligats. Però ja li digo jo que si no fos així no estaríem aquí.
Senyora Bot, al seu torn.
Sí, gràcies. Doncs jo com a regidora de turisme vull compartir el sentiment de gratitud i emoció davant d'un esdeveniment tan destacat per la nostra ciutat. Diumenge vam acomiadar el Teatre Principal de la Faràndula, un intens any d'activitats i algun mes també de preparació relacionats amb Sabadell. Em refereixo a la capital de la cultura catalana 2024, de què voldria posar en valor tot l'esforç i la dedicació de les entitats de la ciutat que ens han ajudat a fer-ho possible i la gran feina també de la Regidoria de Cultura i tot el seu equip i agraïment per la projecció, per projectar no, encara més la ciutat en l'àmbit cultural. Diumenge doncs vam passar el testimoni a la ciutat de Salou i esperem que aquesta ciutat també pugui treure tot el profit que n'ha tret la ciutat de Sabadell i els sabadellencs i sabadellenques. I simbòlicament hem volgut tancar la capital de la cultura catalana de la millor manera que ho podíem fer, amb aquesta representació, l'òpera participativa Puig, Empeny, de Howard Moody, aquesta història del pianista belga, supervivents de l'Holocaust, el Simon Gronowski, que a més estava present, ha sigut encara més emotiu escoltar les seves paraules, poder-lo conèixer i poder viure tan a prop aquesta emoció. I aquesta obra, traduïda al català, ha representat un moment de gran bellesa artística i una etapa important per a la nostra ciutat. Aquesta òpera, en la participació de diferents cors de la ciutat, l'òpera, la Simfònica de Sabadell, ens ha emocionat tant, no sé els que heu vingut, i ha deixat una impremta, diria, inesborrable. Abordant temes com la força, la superació i la resistència humana. I acabo perquè vull sobretot felicitar tots els artistes, músics i tècnics que han fet possible aquest moment tan especial i dir que Sabadell continuarà mantenint el seu compromís en la cultura catalana i des de l'Ajuntament seguirem treballant per garantir aquesta oferta cultural i turística que continuï creixent.
Per favor, gràcies, senyora Murillo, al seu torn.
Bé, nosaltres afegir que ahir ja com hem comentat el ple també i vam fer un prec a l'alcaldessa, el fet de que l'acte de memòria de l'Holocaust faltés al Consell d'Infants per el tema de canviar d'horaris, doncs ens va saber greu, que potser això s'ha de mirar per algun altre any per poder-ho fer més participatiu i perquè hi pugui accedir més gent. D'altra banda, també lamentem profundament que al final de tot, d'on estàvem tota la gent fent, bueno, duent a terme l'acte, hi haguessin dues persones que aixequessin el braç amb una salutació feixista. I bueno, afegir que aquí també hi va haver una moció que no es va aprovar, vull dir que llavors la resta no vam trobar interessant, i si tampoc no es va aprovar va ser perquè dins del format d'aquesta moció hi havien moltes connotacions feixistes i que eren racistes i que no podíem compartir. I al final, quan un és feixista, ho és per convicció, i vostès ho són. No li toca parlar, perdoni. No li toca parlar.
No somos socialistas, lo siento. Però a mi no me va insultar directamente, tranquilo. Yo no soy fascista porque no soy socialista.
Està vostè faltant el respecte avui a molta gent.
Bueno, pues me parece eso lo que usted opina.
Gràcies, senyora Murillo. Senyor Fernández, última intervenció i tanquem el debat de política municipal.
Una banda, s'ha fet menció a la capitalitat de cultura. Nosaltres vam mantenir un paper en aquesta qüestió que no era el que volíem, perquè aquesta capitalitat, quan la vam aprovar entre tots, perquè era condició sine qua non per poder apostar per ser capital, tenia que tenir el suport de tots els grups polítics. I en aquell moment ho van fer un gest de confiança, i aquesta confiança va ser traïda per el govern en aquell moment, i aquesta és la raó per la qual alguns no hem participat en cap esdeveniment proposat per el govern. Ara, dit això, i lamentem que no hagin, en tot l'any, no hagin fet cap gest per intentar solucionar aquella dificultat que alguns la van plantejar molt clarament a los regidors de, que concernia explicar-li. Ara, s'ha d'agrair el treball que han fet totes les entitats de la ciutat, els espectacles que s'han fet, que han estat molt bé, que no lo fa un govern, no lo fa l'Ajuntament, no lo fan els regidors, lo fan les entitats, el teixit cultural d'aquesta ciutat, que està més viu que mai, que té un talent impressionant, i per tant a tot això que vam poder apujar i donar suport, hem estat ja presents perquè donàvem suport a la nostra gent, a les nostres entitats, en una cosa que era una molt bona idea, però que malauradament, del punt de vista polític, no es va tenir la visió per ampliar a la resta de grups polítics. I finalment, en relació a alguns dels temes que s'han comentat aquí sobre l'Holocaust, estem vivint una època on es comença a fer normal certs plantejaments, on es vol donar carta de naturalitat a lo que és natural. Les idees d'odi són d'odi. El racisme, la xenofòbia, són idees d'odi. I, per tant, és normal que aquells que jo puc discutir amb qualsevol idea política, excepto aquelles que generen o aboguen per l'odi cap a minories. I, per tant, per això no tenim res a parlar amb aquells que defensen aquest tipus de postulats.
Acabem aquí el debat de la política municipal d'aquest mes de gener. Ens veiem d'aquí un mes a l'antena de Ràdio Sabadell. Cuidi'ns molt, que vagi molt bé tot plegat. Adéu, bon dia.
Gràcies.
Ho recollim tot plegat. Nosaltres tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu.